92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Aleluia la ràdio, és en la nostra veu. Som Ràdio Vila-real, que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu te ho passes bé. Ràdio Vila-real, la nostra llar, on els somnis volen. Històries del barri, tradicions que no moren, la veu de la ciutat i de l'equip de la nostra vila. Com és el Vila-real, que gràcies a Javi Mata mostra sempre informats amb un so que ens enamora. Cada programa un viatge, amb rialles i emoció. Fem del dia a dia una gran celebració. Ràdio Vila-real, la nostra llar, on els somnis volen. I la vida és cançó, amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Vila-real, et portem la passió. De matí a la nit, sempre amb tu, compartint històries, una gran veritat. La ràdio ens uneix, som un sol cor. Vila-real sempre en cada emissió. Ràdio Vila-real, la nostra llar, on els somnis volen. I la vida és cançó, amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Vila-real, et portem la passió.
Molt bon dia, avui és 25 de novembre. I ens trobem davant d'una data que no és només un símbol, sinó un crit col·lectiu, una jornada de memòria i també de denúncia. Avui el món sencer commemora el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona. I des d'aquest micròfon volem fer arribar un missatge clar, proper i profundament compromès a totes i tots els que ens escolten.
Frente al malecón, con, comienzan los recuerdos, las espinas a florar en mi interior. Todo lo que no se atiende.
Miren, per entendre el significat d'aquest dia, cal tornar la mirada a la República Dominicana dels anys 60. Tres germanes, Pàtria, Minerva i Maria Teresa Mirabal, conegudes com les papallones, les mariposes, van ser brutalment assassinades. Va ser un 25 de novembre de 1960 pel règim dictatorial de Rafael Trujillo. Elles no eren només víctimes, no. Eren activistes valentes que van desafiar la repressió i el patriarcat, organitzant la resistència clandestina i donar un veu a les dones que estaven silenciades. El seu assassinat va sacsejar la consciència d'un país. I ojo, perquè va ser dècades després, quan va inspirar el moviment feminista llatinoamericà a proclamar el 25 de novembre com a dia de denúncia i lluita, perquè va ser el 1999 quan l'ONU va oficialitzar aquesta data, convertint-la en un símbol global de resistència i esperança. Les papallones són avui el record viu que la lluita per la llibertat i la dignitat de les dones no té fronteres ni temps.
Todo lo que no atendí vuelve siempre a resurgir. Pero sonreímos, vaya si vivimos todo lo que aprendimos. No le dedicaré más tiempo, pues el mundo está lleno de mujeres.
Este dia no només és una jornada de record, sinó de crida a l'acció. És dia en què la societat s'alça per a dir prou a una violència que massa vegades està amagada entre les parets de les cases, als carrers, a les xarxes i a les institucions. Sí, no vos sona raro, eh? A les institucions existís i a les xarxes existissin. És una jornada per a visibilitzar totes les formes de violència masclista. I anem a numerar-les, per si algú té algo que diu que no està provat, que se li escapa. Està la física, la que se veu, la que colpeja, eh? La psicològica, que a ver les ailes, eh? La sexual. I ojo, l'econòmica. Sí, sí, l'econòmica. La digital. La simbòlica, i diré, uf, això de la simbòlica, bueno, pues la simbòlica, analitzeu, busqueu, mireu, i també la institucional. Este dia ens recorda que la violència contra les dones és una vulneració flagrant dels drets humans, una injustícia que impedeix avançar cap a una societat realment lliure i igualitari. El silenci no és una opció, perquè cada gest, cada paraula, cada denúncia suma en una lluita per erradicar aquesta xacra.
Parece, ay, pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos, sin dedicarle más tiempo, que el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos.
Dades que ens golpegen: 38 dones han estat assassinades a Espanya per les seues parelles o exparelles. I si m'ho venim a Castelló, a la província de Castelló i Vila-real, la lluita la parlem en clau local, perquè això no només passa a les grans ciutats o és que està molt lluny, no, no. Així, a la província de Castelló la realitat és contundent. 2.720 casos actius de violència del sistema biogen. El 15% del total autonòmic. En només 3 mesos s'han presentat 772 denúncies i s'han sol·licitat 176 ordres de protecció. 176, eh? 772 denúncies. Més de 200 persones compleixen condemna per delictes de violència de gèneres vinculats a la província de Castelló. El servei Atempro atén 437 dones a Castelló mitjançant teleassistència i s'han instal·lat 141 dispositius de control telemàtic. El 29% dels que funcionen a la comunitat. El 29%. I mira que som una província menuda, eh? Recordeu que el telèfon 016 és gratuït i confidencial. Va rebre 145 consultes des de Castelló només en el mes de setembre. A Vila-real la resposta institucional i ciutadana és exemplar. I ho hem investigat, eh? L'Ajuntament, a través de la Regidoria d'Igualtat, amb la col·laboració d'entitats locals, ha organitzat una programació completa d'activitats, repleta, eh? N'hi ha teatre, conferències, tallers, murals, marxes, accions participatives que busquen sensibilitzar, obrir espais de reflexió i reforçar el treball comunitari. Cal dir que tenim unes forces de seguretat que estan molt pendents de cada cas. I si estàs escoltant-nos i tens por o dudes si el que t'està passant és que estan exercint sobre tu algun tipus de violència, crida el 016, és gratuït i confidencial. I te recolzaran. Les iniciatives i les activitats locals a Vila-real han sigut de teatre i cultura, per exemple, en l'obra Malditos Tacones, que ha emocionat el públic amb una mirada crítica sobre les pressions socials i les violències que atravessen la vida de moltes dones. Ha estat recaptant fons per l'associació Conquistando Escalones. També està l'Escola d'Igualtat. L'Escola d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere ha ofertat conferències com de secretària a terapeuta i després el mackimping, el nou abús sutil cap a les dones. Sí, senyora, és de secretària a terapeuta. O no, digueu-me qui no sou això. En les vostres cases, en les vostres parelles, no sé. És una forma de visibilitzar formes de violència menys evidents, però igualment nocives. Perquè els límits les marqueu vosaltres, eh? I també ensenyeu a marcar-lo en les vostres filles, les vostres germanes, les vostres cunyades. I si parlem d'accions participatives, bueno, a Vila-real està el museu, el mural inclusiu, a la seu d'Acudim, baix del lema, si coneixes un cas de violència de gènere, denuncia'l. També n'hi ha tallers de manualitats com una papallona per tu, pel meu i per totes. S'ha implicat la ciutadania en la denúncia i la solidaritat. També el 25N està a la marxa contra el maltractament. No hi ha tracte i la concentració amb la lectura de manifest a la plaça Major està organitzat pel grup de dones de Vila-real, que són el cor de la commemoració, és a dir, s'està fent així i s'ha concentració. També n'hi ha una vigília i record, la vigília prou de feminicidis i activitats com A mi també, per a visibilitzar experiències anònimes de violència, on posen el focus en la memòria i la reparació. Propostes culturals, també com són les converses sobre el dret al plaer de la dona, la projecció del curtmetratge de la nostra història, la història de totes, i la representació teatral miliciana, tanquen una setmana d'intensa activitats i compromís. La lluita contra la violència masclista és un compromís col·lectiu. Lluitem perquè siga una ciutat respectuosa i igualitària i que rebutge qualsevol classe de violència o discriminació contra la dona.
Y cuando me miras, soy la estrella que más brilla. Cuando ríes, ilumina todo el techo. Ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Y tienes en los ojos girasoles. Y cuando me miras.
Serveis d'atenció i recursos locals a Vila-real. Bueno, pues a Vila-real, les víctimes de violència de gènere comptem amb una xarxa de recursos de serveis d'atenció. Està el telèfon 016, que és gratuït, confidencial i disponible les 24 hores. Atenen 53 idiomes i és accessible per a persones amb discapacitat auditiva o de la parla. Recordeu, el 016. Està la policia local, que és el GAVIM, grup especialitzat en atenció i protecció de les víctimes. Està l'oficina d'atenció a la víctima del delicte, que és l'atenció jurídica, psicològica i social, coordinació d'ordres de protecció i mesures de seguretat. També tenim la Casa de la Dona, que dona un suport social, assessorament jurídic i acompanyament psicològic. També està el Centre Dona 24 Hores, que té atenció d'urgència, suport psicològic i ingressos urgents a Castelló. També tenim Atempro, que és el servei de teleassistència per a víctimes amb ordre de protecció. I també, com no, emergències, el 112, policia local, el 092 i policia nacional, el 091. La Guàrdia Civil, el 062. Aquests serveis garanteixen una atenció integral i coordinada des de la denúncia fins a la recuperació i reparació a les víctimes. Avui a Vila-real i arreu del món recordem que ja no hi som. Abracem les supervivents i exigim justícia per a totes. La violència de gènere no és un problema privat, sinó una qüestió social que ens interpel·la a totes i a tots. Perquè els homes estan també en contra d'aquesta violència. No podem mirar cap a un altre costat. El silenci ens fa còmplices. La indiferència perpètua, a la impunitat. I com deia Minerva Mirabal, una de les papallones, si em maten, trauré els braços de la tomba i seré més forta. Que la seva força siga la nostra. Que la memòria de les papallones ens inspira a volar lliures de por i de violència i de desigualtat. Ni una menys. Ens volem vives. La vergonya ha de canviar de bàndol. Avui i cada dia Vila-real, i des d'ací Ràdio Vila-real, diu prou.
A los seres sensibles que cuidan de otros seres y saben amar. A todos los que luchan por nuestros derechos, miran a todo hombre igual. A quienes no me juzguen y quien esté dispuesto a compartir. A ti mi compañero que tienes alma pura, que es tu corazón bondad. Respetas mi espacio vital, me escuchas bien atento y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Vila-real.
Atención. Llega el Black Friday de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo de alta tecnología por solo 199 euros. Elige entre más de 1000 modelos. Descubre esta y muchas más ofertas solo en el Black Friday de Multiópticas.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Vila-real encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55 Vila-real. Te esperamos.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Pepe Arenos encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámica, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada.
Big Mat Pepe Arenos, en Avenida Pío 12, 55 de Vila-real. Te esperamos.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Vila-real, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Soc Joan Pardo i la barberia és la meva passió. He dedicat anys a formar-me per oferir-te un estil diferent, únic i professional. La meva barberia és un espai amb personalitat i pensat per a que tu te sentisques còmodo des del primer moment. Barberia Pardo Men's Salon, on cada tall es converteix en una experiència. T'espera al carrer Covasanta, número 23, de Vila-real.
Renueva tus ventanas en Big Mat Pepe Arenós y ahorra en tu factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. Pide financiación a tu medida y asesoramiento en la subvención. Tu bolsillo te lo agradecerá.
Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Vols millorar les teues competències professionals i obrir noves oportunitats? La Diputació de Castelló t'ofereix un catàleg de cursos gratuïts pensats per a formar-te i ajudar-te a avançar en la teua carrera. Si estàs desocupat, emprens el teu negoci o gestiones una empresa, tenim el que necessites. Tallers de formació, ajudes per a l'alta del teu negoci i tot el suport necessari perquè les idees dels emprenedors es convertisquen en realitat. És la teua oportunitat per a créixer. Informa en www.agendaprovincial.com .dipcas.es i descobrís totes les oportunitats que t'estan esperant. Diputació de Castelló, impulsant el futur.
Atenció, Vila-real. Tornem amb els vilabons. Enguany, amb un pressupost molt més gran, 200.000 euros. Compra els teus vilabons de 20, 50 o 100 euros a meitat de preu a la web bons.vila-real.es i utilitza'ls per a pagar a les tendes de Vila-real del 24 de novembre al 8 de desembre. Consulta les bases i els comerços participants en la web bons.vila-real.es. Comprar al comerç de Vila-real és gaudir de bons productes, més barats i, a més, fent poble. Ajuntament de Vila-real. Junts, Vila-real avança en comerç.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
Desde que mi madre vive en Domus Vi Villarreal, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vi Villarreal, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
En Saco Estudio de Arte creemos que cada obra cuenta una historia, la tuya. Descubre un espacio donde la cerámica y la pintura se entrelazan con la creatividad, la originalidad y la elegancia. Encarga piezas únicas hechas a mano para vestir con personalidad tus espacios o para regalar un detalle de artesanía único y exclusivo a esa persona tan especial. Además, en Saco Estudio de Arte contamos con uno de los talleres de enmarcación más completos, con las últimas tendencias en diseño y marquetería contemporánea. Visítanos en carretera de Honda 95 en Villarreal. Síguenos en redes sociales o llámanos al 601-628-807. Saco Estudio de Arte, donde el arte te encuentra.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti. Sé Tú. Avenida Pío XII, 30.
Miren, la Unió Llauradora i Ramadera denuncia que la Conselleria d'Agricultura ha eliminat d'una plomada i sense cap justificació les ajudes d'enguany de suport al sector cunícola de la Comunitat Valenciana, que estaven dotades amb un pressupost de 350.000 euros i demana que s'habilite de nou. Bueno, això va ser el passat 21 de novembre, es va publicar en el DOG, en una resolució mitjançant la qual s'executa una retallada total de crèdit consignat en la línia pressupostària, que estava dotada en 350.000 euros i destinada al suport del sector cunícola. Aquest, bueno, cunícola és als conills, per a que se facin una idea. Aquest fet ha generat una profunda preocupació, claro, per part de la Unió, atès que només 17 dies abans, concretament el 4 de novembre, es va publicar també en el DOC l'ordre 12/2025 del 26 d'octubre, per la qual estableix les bases reguladores per a les ajudes de mínims a les explotacions de cria de conills. Clar, cal recordar que el projecte inicial del pressupost de la Conselleria consignava únicament 200.000 euros per a aquesta línia i va ser precisament durant el debat de les Corts i això així amb el suport parlamentari de qui està governant en aquest moment a la Generalitat quan es va incrementar fins a 350.000 euros. Entonces entenen que si en el ix endavant els 350.000 euros ara n'hiesga i s'ha retallada. Escoltem el secretari general Carles Pérez.
Des de la Unió denunciem que la Conselleria d'Agricultura ha eliminat les ajudes d'aquest any per al sector cunícola dotades en 350.000 euros. La supressió d'aquestes ajudes és un colp econòmic i moral per a un sector que està en una situació greu, que en els últims 6 anys ha perdut el 45% de les explotacions a la Comunitat Valenciana i sols comptem en aquests moments en aproximadament 90 granges dedicades a la cria de conills. El sector necessita certidumbre i no aquests vaivens i falta de gestió del pressupost que provoca un desconcert, ja que se va publicar l'ordre d'ajudes el 4 de novembre i el 21 de novembre se va eliminar la partida pressupostària. Per tant, des de l'organització demanem que se torni a habilitar de nou esta partida pressupostària, que al final és una injecció econòmica i una ajuda per a un sector que realment ho necessita.
I I pel que fa a la portaveu d'Igualtat de Compromís a les Corts Valencianes, Verónica Ruiz ha alertat que la Generalitat a mans del Partit Popular i baix el sometiment a Vox, el PP, és la representació política del masclisme negacionista i estem retrocedint en anys d'avanços democràtics per al feminisme que s'havia assolit. Això és el que ens diu Verónica Ruiz. Anem a escoltar el tall de veu que els ha enviat. En este cas és, perdó, de Adrián Iglesias.
Este 25 de novembre hem de senyalar el que està passant així al País Valencià, on el Partit Popular i Vox són la representació política del masclisme negacionista.
Perdó, a la que estem escoltant és a Verónica Ruiz.
...d'avanços democràtics que el feminisme, després de molts anys de lluita, havia conquerit. I al capdavant de tots aquests retrocessos tenim a la consellera d'Igualtat, la senyora Camarero, que mira cap a un altre costat i nega qualsevol responsabilitat del seu propi càrrec. Ella és la responsable de que després de 3 anys seguim sense la renovació del Pacte Valencià contra la violència de gènere i masclista. Però, mentrestant, el País Valencià som la tercera regió al més feminicidis de l'estat espanyol. Seguim sense cap estratègia de lluita contra les violències sexuals i, mentrestant, al País Valencià incrementen les agressions un 30%. Esta senyora i els seus socis de Vox estan blanquejant el masclisme mentre tornen a criminalitzar a les dones. Esta situació és completament inassumible i les dones no volem ni a esta consellera ni a este govern il·legítim. Som una anomalia democràtica i volem que tornen la veu al nostre poble, volem que tornen la veu al poble valencià. Volem eleccions ja.
Hola, quería una McStrem Pulled Pork.
Vale, pero ahora se llama Bull Pork.
¿Qué diferencia hay?
Mira, la Bull Pork viene tuneada, con la salsa Bull de Dani García.
Pues sin duda, quiero la nueva McStrem Pulled Pork con un tuneado bestial para un sabor bestial. Ven a Macauto y pruébala ya.
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Tens un xiquet o xiqueta amb necessitats educatives especials? Coneix el projecte Xicaes de Fundació Caixa Rural Vila-real. T'ofereix teràpies individualitzades, atenció familiar, acompanyament a les famílies en la introducció del comunicador, respirs familiars, dansa i acompanyament aquàtic. Més informació en fundaciocaixarural.org. 43 famílies ja confien en nosaltres.
Con las lentes progresivas Varilux consigo una visión nítida a todas las distancias y en cualquier condición de luz gracias a Transitions. Para vivir al máximo todo lo que me apasiona. Ahora tu segundo par de lentes progresivas Varilux incluido.
Óptica Villarreal. Doctor Font 17. Óptica Varilux especialista.
Cabedo. Todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Castelló té futur, una província connectada, innovadora i oberta al món. Des de la indústria i la ceràmica fins a la tecnologia, el turisme o els sectors primaris. Castelló és un territori que creix amb talent, que aposta per la sostenibilitat i que impulsa oportunitats per a totes les persones. Perquè el futur no és una meta, és un camí que fem junts. Futur província, connectats per a créixer. Diputació de Castelló.
Miren, estàvem buscant la paraula del dia i, clar, buscàvem algo que ens eslaiara. I per lo que hem viscut últimament, ¿quién se aslaya més que una epidèmia? Sabem el que va passar, la última volta. Nosaltres no volem que la violència masclista se convertisca en això. Anem a escoltar què és una epidèmia.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
La paraula epidèmia s'usa actualment per a referir-se a una malaltia transitòria, generalment infecciosa, que es propaga a moltes persones d'una zona determinada. Prové del grec epidemia, mot format a partir del prefix epi, que significava per, i demia, que volia dir poble. La combinació d'estos elements venia a significar una cosa així com estada temporal en un poble. Per a trobar la relació entre el significat originari d'epidèmia i el sentit actual del terme, cal acudir a Hipòcrates, una de les figures més rellevants de la història de la medicina, que visqué en el segle V abans de Crist i que publicà un conjunt de 7 llibres amb el títol genèric d'Epidèmies, encara que potser el seu subtítol resulta més aclaridor. Notes, memòries o relats de malalties observades durant les meues estades en diversos pobles. I és que era costum d'aquella època que els metges anaren de poble en poble visitant els malalts per alleujar els seus mals i intentar sanar-los. Amb el temps, la paraula epidèmia passà a associar-se no a les breus estades del metge en una població, sinó a les malalties que afectaven un grup important de persones d'una àrea determinada. Quan la malaltia no està localitzada en una àrea determinada, sinó que afecta una gran part de la població i està escampada per molts països, rep el nom de pandèmia. El prefix pan significa precisament tot.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
Para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate la segunda gafa progresiva Mo de regalo. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Con las lentes progresivas Varilux consigo una visión nítida a todas las distancias y en cualquier condición de luz gracias a Transitions. Para vivir al máximo todo lo que me apasiona. Ahora tu segundo par de lentes progresivas Varilux incluido.
Las cuatro. Ay, solo me quedan dos horas para ir a trabajar, para ir a trabajar.
Tot descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila Real, porque tus seres queridos se lo merecen.
En Bigmat Pepe Arenós encontrarás la ropa laboral para tu empresa. Ropa personalizada, bordada o serigrafiada. Ropa de calidad que hace que tu empresa se distinga.
Bigmat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Neurovila, el centre neurorehabilitador de Fundació Caixa Rural Villarreal, dirigit a la població amb dany cerebral adquirit i altres patologies d'origen neurològic. T'ofereix teràpies individualitzades, taller de memòria i taller per activar la ment a través del llenguatge. Informa't en www.fundaciocaixarural.org.
La Diputació de Castelló t'obri les portes a Europa. El Centre Europe Direct t'apropa de forma senzilla i directa tot allò que Europa posa a la teua disposició. Si vols fer una mobilitat exterior, optar a beques d'estudi, viure i enamorar-te de Roma o obrir un negoci a Berlín, nosaltres tenim les claus. Si vols saber-ne més, segueix-nos a la nostra pàgina web i nostres xarxes socials. Hi ha molts projectes esperant-te. Conèixer-los només depèn de tu. europedirectcs.dipcas.es. Diputació de Castelló.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Una pregunta, Lola. ¿Quan podem anar a replegar la caixa de Nadal?
Però vostè té la pensió domiciliada en la caixa rural?
Clar, jo ho tinc tot allí.
Pues ha d'anar a la plaça de la Vila, davant del nostre centre social, de l'1 al 5 de desembre, de 10 a 2 o de 4 a 7. Ah, i no s'oblide de portar la carta i el DNI.
Caixa Rural Vila-real, la caixa del nostre poble.
Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Vila-real, al 696-085-690.
En Óptica Villarreal revisamos tu vista con la tecnología más avanzada, vestimos tu mirada con las mejores marcas y diseños y tenemos las lentes de contacto que mejor se adaptan a tu estilo de vida. En Óptica Villarreal sabemos cómo cuidar tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Óptica Barilux Especialista.
Espera.
Ana Torres, bon dia.
Bon dia, Susana.
En este cas, Ana Torres ve de regidora de...
Pues de benestar animal.
Val. Perquè estem treballant les colònies felines que n'hi ha a la ciutat.
Sí.
I de quina manera l'estem treballant?
Bueno, pues nosotros tenemos un plan de colonias felinas que se aprobó hace 2 años aquí en el ayuntamiento. Uh-huh. Y entonces en ese plan pues, lo que contamos es con las asociaciones de aquí de Villarreal, que tenemos varias asociaciones de voluntarios que se dedican a atender a las colonias felinas. Y nosotros pues les ayudamos también en lo que podemos. Estamos intentando que estos voluntarios, que los cuales se dedican a ayudar a las colonias felinas, tengan una formación. Hemos impartido ya, yo sé que anteriormente a que yo viniese se había impartido también algún curso. Luego, cuando yo he estado, hemos impartido ya varios cursos. Esta ha sido una formación que ha impartido la veterinaria de Esteribet, que
es esta. Es esta última,
sí.
Porque las otras charlas que se han vivido en las colonias felinas, yo creo que han ido avanzando un punto más, sí, para llevarnos hasta esta.
Claro, porque cada vez se les da una formación para que las alimentadoras pues sean capaces pues de ya no solo de conocer cómo tienen que alimentar a los gatos y de la manera que los tienen que alimentar, sino que al mismo tiempo pues lo hagan de una manera cívica en los cuales pues podamos toda la ciudadanía convivir en paz, porque como bien pueden saber los oyentes, los gatos callejeros con la ley de bienestar animal tienen todo el derecho del mundo a habitar en nuestra ciudad. Es una ley que fue pionera porque uh-huh. hasta ahora pues un animal que se veía en la calle se daba automáticamente como abandonado, se recogía y se llevaba a un centro de animales. Esto ahora no es así, o sea, los gatos que son de la calle, gatos llamados ferales, tienen todo el derecho, que ahora se llaman gatos comunitarios.
Gatos comunitarios.
Se ha introducido esta nueva nomenclatura y estos gatos tienen todo el derecho de habitar en nuestra ciudad. Pero claro, estos gatos tienen que cumplir una serie de requisitos. Nosotros hay que cumplir con el método CER, que es captura, esterilización y retorno. Retorno a su hábitat. ¿Por qué? Porque se protege el hábitat de estos gatos. Los gatos son animales territoriales. Uh-huh. Por lo tanto, un gato que vive en una zona uh-huh. está habituado a estar en esa zona y es muy complicado que cambie de zona. ¿Por qué? Porque en otra zona habrá otros gatos que estarán defendiendo su zona y ellos, pues, no pasan de una zona a otra. O sea, pueden pasar a lo mejor pues por investigar, pero puede haber peleas, en fin, son animales territoriales. Y entonces, al final hay que retornarnos a su zona. Entonces, cada colonia pues está establecida en un punto de la ciudad. Uh-huh. Las alimentadoras tienen que cumplir una serie de requisitos para alimentarlos, pues utilizar pienso seco, uh-huh. que la comida no esté más de X horas en la calle. Te van un control de los animales, que están esterilizados, los que no, de los que están censados, porque nosotros ahora con el contrato que tenemos en vigor de esterilizaciones y de cuidados veterinarios de los gatos comunitarios, en este contrato las alimentadoras son las que se encargan de llevar un control y de saber los gatos que se van esterilizando. No solo los esterilizamos, sino que además los chipamos y los desparasitamos.
Cuando hablamos de nosotros es el Ayuntamiento de Villarreal,
sí,
y...
Nosotros, el Ayuntamiento de Villarreal, estamos asumiendo esa función.
No la colonia felina, sino no, el Ayuntamiento de Villarreal, la función que está asumiendo, sí, no, es...
Claro, el Ayuntamiento de Villarreal ayuda a las colonias felinas, que las colonias felinas son gatos que viven en la calle, uh-huh. gatos comunitarios, uh-huh. y que están alimentados por voluntarias o voluntarios. Esas voluntarias o voluntarios se encargan de darles de comer. Nosotros, el ayuntamiento, les proveemos de alimento, otro alimento, naturalmente lo compran ellos, porque además entiendo que son asociaciones y ellos también participan y están, y les tengo que agradecer también, sobre todo, que tengan esa implicación a todos los voluntarios, que les cuesta dinero y esfuerzo y dedican su tiempo y su día a día a cuidar de esos gatos, que sin ellos no se podría hacer nada. Nosotros los ayudamos y estamos ya colaborando pues en pienso para estos animales, estamos colaborando en esterilizaciones, que los esterilizamos, se ponen a nombre del ayuntamiento, los que se están desde que salió el contrato de esterilizaciones, y se vacunan y se desparasitan, entonces, para asegurarnos pues de que estos gatos están libres de enfermedades y que no pueden transmitir nada. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Controlar la población de gatos, para que al esterilizarlos no se reproduzcan masivamente y no se conviertan en una plaga, pero al mismo tiempo permitiéndoles vivir de una forma tranquila, ética y normal en nuestras ciudades, porque los gatos son miembros de nuestra ciudad, el igual que otras especies de animales. Y ellos mantienen también en un ecosistema, como son las ciudades, tienen su papel importante también. Ellos, hay plagas que, por ejemplo, plagas de ratones y tal, es mientras ellos están ahí, los gatos, la gente que toda la vida ha tenido animales en casa se da cuenta que cuando hay un gato hay menos ratones. Entonces, estos gatos, pues,
cumplen su función, claro, y hay que tenerlos atendidos.
Así es.
Cuando llegamos a este punto, ya lo tenemos claro, se decide que una veterinaria forme
a los voluntarios.
Y a todo esto estoy pensando, claro, los voluntarios, ¿a quién se les avisa? Se les avisa por medio de las asociaciones que hay a la ciudad.
Sí, nosotros, por suerte, contamos con dos asociaciones, que son Gas de Barri y SOS Rescat Colonies Felines de Villarreal. Estas dos asociaciones cumplen, como he dicho, una labor súper importante, porque ellos dedican su tiempo y su energía en ayudar a estos animales, que al fin y al cabo son animales que no tienen nada, porque su hábitat es la calle. Entonces, ellos se dedican pues a alimentarlos, a cuidarlos, a intentar, por ejemplo, las camadas que ven de gatitos que son pequeños, que salgan en adopción. La verdad que hacen una labor pues totalmente que es una labor como escondida, pero les quiero dar las gracias desde aquí. Pues estas asociaciones, ellos están en contacto. Yo misma pues hablo con ellas y les comento, pues se va a hacer estas formaciones, ellos lo difunden entre los asociados, entre su gente. Al mismo tiempo le hemos dado difusión por parte del ayuntamiento, ha salido en las redes sociales. También cuando uno se registra como alimentador de colonias, por eso también quiero animar a la gente que...
Claro, ahí es donde vamos.
Nosotros, todo esto está dentro del plan. Nosotros lo que queremos es que todo el mundo que alimente gatos en la calle tenga una formación para hacerlo y un carné que le acredite. Entonces, lo que tienen que hacer es ir al ayuntamiento o bien por sede electrónica y hacer la inscripción como voluntarios de colonias felinas. Una vez nos llega a nosotros esa inscripción, cuando haya un curso, en este caso se ha hecho en este curso, a toda la gente que se ha inscrito, se le ha llamado, se le ha enviado un email y se le ha llamado para que asista a este curso. Hemos llevado un control, se ha tomado nota de los asistentes, y una vez pues que han pasado el curso, nosotros les damos la acreditación si no lo tienen. De hecho, hay gente que ha venido al curso que ya estaba acreditada, pero le gusta venir pues para obtener más formación y para irse actualizando cuando les da la veterinaria pues información, porque ya sabemos que cada veterinario, todas las charlas que se han hecho por veterinarios colegiados, eso quiero decirlo, tanto las que se hicieron anteriormente como esta. Pero claro, cada veterinario entiendo yo que tiene una forma también de plantearlo, aunque dan un tipo de información.
O aporta alguna otra información que a otro se le ha podido pasar.
Sí, entonces hay por eso quiero dar las gracias, porque hay gente que tiene tanta implicación que pese a haber venido ya anteriormente, uh-huh, ha asistido también, uh-huh, a esta charla, no, sin tener que hacerlo. O sea,
cuando empiezas el año,
sí,
¿vale? Esta concejalía de bienestar animal, sí, es una concejalía que tiene un calendario, antes has dicho, está como escondido, no, está poco visibilizado. Sí. Es decir, que hay un gran trabajo detrás.
Sí.
Porque cuando empiezas el año, tú ya tienes una serie de pautas.
Claro.
Yo recuerdo cuando cogiste la concejalía, fuiste a formarte.
Sí. Sí, asistí a cursos de colonias felinas, porque yo creo que al final, cuando tú estás intentando ayudar en un tipo de formación y departamento, tú tienes que tener una formación también que te avale y que te ayude a entender,
claro,
lo que estás viviendo.
Es obligada.
Entonces yo creo, claro,
cuando uno tiene esa responsabilidad, sí, cuando en este caso eres concejala del ayuntamiento y cuando, uh-huh, el alcalde gira y dice, sí, Ana Torres, vas a llevar bienestar animal, tú tienes la obligación moral.
Claro.
De estar bien documentada, claro, para ejercer, ¿no?
Sí, sí. Entonces yo recuerdo, pues sí, me apunté a un curso que se hizo desde el Colegio Oficial de Veterinarios, sí, para respecto a la ley de bienestar animal, y me apunté también a un curso acerca de colonias felinas también. Y al fin y al cabo, pues como yo considero que al final, como tú bien has dicho, yo tengo la responsabilidad moral de estar informada y de intentar ayudar de la manera mejor posible, y al final la única manera de ayudar es teniendo conocimientos para poder aplicarlos.
Claro, lo que pasa es que el ciudadano de a pie vivimos nuestro día a día y no nos damos cuenta de todas esas cosas que a nuestro alrededor se hacen y que hacen que nuestra vida sea una vida de bienestar.
Claro.
Y en este caso, si hablamos de las colonias felinas, son las colonias felinas, si hablamos de cualquier otro animal,
sí,
también tiene su punto. Es decir,
claro,
bienestar animal comporta que durante todo el año...
Sí, pues claro, porque bienestar animal no solo estamos hablando de los gatos. Ahora, en este caso he hablado de los gatos y de las colonias felinas, evidentemente, pero también estamos haciendo muchas otras cosas. Por ejemplo, ahora estamos trabajando y ayudando a hacer un nuevo contrato que se lanzará próximamente de recogida de animales. Entonces estamos mirando y estamos intentando elaborar y de la forma mejor posible que cómo poder hacer ese contrato. Estamos también en continuo coloquio con la gente para ver cómo podemos mejorar ya los espacios de esparcimiento de otros animales, como pueden ser los perros, que tienen espacios caninos y que estamos mirando a ver cómo se pueden ir mejorando estos conocidos como pipicanes.
Sí.
Porque cada vez la sociedad tenemos más animales de compañía. Yo misma tengo una perra. Entonces, a mí me gustan mucho los animales. En la cuestión de los cánidos, yo sí que tenía más idea que con los felinos. Uh-huh. Por eso intenté formar.
Pero
más.
Cada animal es de un tipo.
Porque, claro, cada animal es diferente y
claro,
tiene sus,
claro,
sus.
En cuanto a las colonias felinas, son todas estas charlas que vamos teniendo,
sí,
durante todo el año. Se les proporciona alimentación y formación.
Y formación, sobre todo a los voluntarios, a las personas voluntarias de alimentar a los gatos. ¿Por qué? Porque como he dicho anteriormente, estas personas tienen que cumplir una serie de requisitos, porque si no, nuestros vecinos y nuestras vecinas se quejarían de que, por ejemplo, pues hay suciedad, de que hay comida tirada en el suelo.
Sí, sí.
Y eso quiero desde aquí decir que puede ocurrir, pero que las personas que tienen formación y que están acreditadas por el ayuntamiento son personas responsables, son limpias. Intentan que los puntos de alimentación estén lo más limpio posible. De hecho, limpian puntos de alimentación ellas mismas.
Claro.
Y me dicen, oye, Ana, esto, mira a ver si podemos limpiar esto si podemos hablar con tal. Ellas son personas que de verdad se preocupan porque quieren que los gatos estén de la mejor condición posible. Que hay otras personas que tiran la comida, su comida del día a día, y la dejan ahí de cualquier manera, pues eso yo no lo puedo negar.
Eso no tiene que ver nada con el ayuntamiento.
Eso no tiene nada que ver.
El ayuntamiento sí que tiene una estructura para alimentar a esas colonias felinas, donde los mismos voluntarios se ofrecen también incluso para limpiar el habitáculo, que están en continua conversación contigo.
Sí, y que son gente que cumple las normas, que cumplen las normas higiénicas y que además cumplen unas normas de alimentación. Uh-huh. Son personas que se forman continuamente, que tienen ilusión, que están dedicando tiempo y dinero, porque dedican su dinero, uh-huh, aunque nosotros aportemos, pero esas personas llevan a los gatos al veterinario. Si tienen que pagar operaciones, hacen recaudaciones y las pagan lo que no entra.
Son asociaciones sin ánimo de lucro, exacto, como cualquier otra asociación de la ciudad.
Eso es. Y que colaboran y están. Y claro, y al final su labor, que es una labor silenciosa, pero es una gran labor, porque al final están ayudando a los animalitos que están en la calle, que no tienen una casa ni tienen un hogar, y además están intentando ayudar a todos aquellos que la gente abandona, porque por desgracia hemos sufrido, que desde aquí también, Susana, me gustaría hacer hincapié en esto, intentar que la ciudadanía, por favor, no abandone gatos.
¿Qué pasa cuando
gatos ni perros?
No, pero ¿qué pasa? Animales. Como estamos con las colonias felinas, hablemos de ellas. ¿Qué pasa cuando se abandona un gato casero?
Pues la gente ve un punto de alimentación y se piensa que ese gato en la calle va a vivir. No. Y no es así. Un gato que está habituado a vivir en la casa no sobrevive en la calle. Los gatos se estresan mucho cuando los cambias de su hábitat. Por eso he dicho que son animales territoriales. Pueden caer enfermos, incluso morir, solo por el hecho de que los cambies de un entorno al otro si no se hace de una manera adecuada y paulatina. Por eso es tan importante que muchas veces cuando hay que cambiar una colonia de sitio tiene que estar un veterinario de por medio y tienes que cumplir unas...
Fíjate que vosotros lo hacéis en la migración de forma lógica,
claro,
con que no os lavéis la conciencia con eso de que él tendrá ahí más amiguitos para jugar, porque no son amiguitos.
No,
imagínate,
son amiguitos.
Que a ti de golpe llaman al timbre y te meten dentro de una casa que la gente no te conoce. ¿Tú qué crees que te van a decir a ti?
Claro, pues hay peleas, van a ir todos a por él,
claro,
no le van a dejar comer,
claro,
igual puede acabar sin un ojo, sin...
Es decir, no os lavéis la conciencia de esa manera porque eso no va a ser así.
No va a ser. Entonces, lo que hay que intentar es que no abandonar y que sobre todo las personas que tengan animales en su casa, que tengan cuidado, que los tengan chipados, que es muy importante para luego, pues, pueda parecer, porque los animales y los gatos son curiosos y a lo mejor pues se puede escapar, puedes haber tenido un error y que el animal se haya escapado, porque se haya escapado por cualquier hueco, porque son animales curiosos, pero eso es diferente,
claro,
a que tú lo abandones,
claro.
Entonces, para que a la gente que tiene su animal y quiere a su animal y de verdad quiere que su animal esté bien, por favor, esteriliza a tu animal, chipa a tu animal y vacuna a tu animal. Pero sobre todo, ten un chip porque ahí habrá un número de teléfono al cual te van a llamar una vez que el animal se encuentra. Para las personas que tienen un animal que es muy bonito cuando son pequeños y luego crecen y luego, uy, pues tengo que pagar una esterilización, quiero decir que las asociaciones de nuestra ciudad, hay una asociación, Gas de Barri, que creo que ayuda también a los particulares a hacer esterilizaciones a un precio económico. Entonces, pueden contactar con ellos si no tienen dinero para ir pues a otro veterinario o tal, que ellos pueden ayudarles a hacerlo. Porque son asociaciones que lo que intentamos entre todos es controlar la población. Porque tú dejas un animal sin esterilizar fuera y los gatos a los 6 meses ya crían.
Claro, se reproducen muy rápido.
Y entonces ellos tienen 2 épocas de celo y se reproducen 2 veces al año. Entonces, al final, pues salen camadas y donde había 2, luego hay 10. Entonces, hay que intentar, por favor, esterilizar a los animales. y sobre todo no abandonar, porque hay puntos en Villarreal que sabemos que la gente está abandonando gatos y cada día aparecen más. Uh-huh. Y eso hay que intentar que la gente se conciencie de que tú has adquirido una responsabilidad con un animal. Ese animal es parte de tu familia en ese momento, es un animal, pero es parte de tu entorno familiar. Y tú tienes que hacerte responsable y tienes que intentar pues poner vallas, lo que haya que poner para que ese animal no salga al exterior. Yo sé que las asociaciones cuando dan un animal en adopción, ellos revisan que estén en condiciones la casa, que mucha gente se queja, hombre, pues a lo mejor es que ni adoptaron hijos, tan duro, decían. Pero es que ellos tienen que asegurarse que ese animal va a estar bien.
A mí me parece que es lo ideal.
Entonces las asociaciones es cierto que se
aseguran.
Sí, y que sobre todo que no porque sean una asociación tienen que coger todos los gatos que tú tienes cuando tú no los quieres. Es porque mucha gente llega al momento y les llama para que se hagan cargo de esos gatos. Sí. Y eso no es. O sea, la responsabilidad es del ciudadano. Y tenemos cada vez que ser más conscientes de nuestra responsabilidad con nuestros animales y nuestro entorno. Y hablo de gatos como puedo hablar de perros o de loros o de lo que tengamos en nuestra casa. No podemos soltar los animales fuera porque fuera no sobreviven. No son animales que están acostumbrados. Tenemos que saber que no, ahora que, por ejemplo, va llegando Navidad, que los animales no son juguetes para regalar a nuestros hijos, que si tú regalas un cachorro a tus hijos, ese cachorro luego crece y tienes que sacarlo todos los días, en el caso de los perros, a pasear. Tienes que sacarlo por lo menos 3 veces al día. Tienes que adquirir, comen, tienen necesidades. Cuando son pequeños rompen cosas, te romperá todo, zapatillas, de todo, porque son curiosos y están descubriendo el mundo. Pero y tienes que saber que eso pasará. Pero luego ya dejan de ser graciosos y ya no tenemos tiempo y nos queremos ir de vacaciones y tendrás que buscar un espacio para dejarlo si no te lo puedes llevar. Tendrás que pagarlo si no tienes a nadie con quien dejarlo. Y tendrás que adquirir una serie de responsabilidades que tienes que pensar antes de tener ese animal. Porque ese animal no es un juguete, es un animal sintiente. Y tienes sentimientos como animal que es, porque es un ser vivo. Porque los que tenemos animales sabemos que los animales no son un trozo de carne con ojos. Los animales, si, sabes cuando están contentos, cuando están tristes, cuando tienen una enfermedad, cuando no, cuando les gusta algo. O sea, los que tenemos animales, eso lo sabemos. Entonces, como no es una cosa que puedas dejar y que ese animal lo puedas dejar en cualquier sitio y que no ese animal no sufra, tienes que ser muy consciente antes a la hora de regalar. Y bueno, simplemente eso, que no son juguetes.
Esto ha sido una muy buena reflexión. Yo creo que lo has dejado bastante claro. Concejala, me quedo emplazada con el proyecto de recogida de animales, con ese nuevo contrato
que saldrá próximamente. Sí,
claro,
en el futuro. Estamos trabajando en ello.
O sea, claro. Lo que pasa, Ana, que yo recuerdo cuando usted llevaba la Concejalía de Comercio,
sí,
y hoy voy a hablar del Vilabono, y claro, delante de mí, y estábamos fuera de micro, estaba usted intentando llegar al punto en el que pudiéramos hacer el Vilabono.
Claro.
Entonces, como luego hablaremos de esto,
sí,
yo también, yo lo que creo es que hay que darle a todo el mundo, hay que darle el sitio que tiene. Sí. Y si ya se está trabajando en un nuevo contrato de recogida de animales dentro de la ciudad de Villarreal, que la gente sepa que en eso también se está trabajando.
Sí, se está trabajando.
No sé cuándo llegará o cuándo veremos el fruto, sí, pero por ejemplo, el fruto de los Vilabons, que ahora están 200.000 euros,
sí,
aquí para llegar a que eso se pudiera hacer, hubo mucho papeleo por medio.
Sí, sí, y a mí me consta que mi compañero también, Chus, ha tenido también mucho papeleo.
Que yo vi en el momento que se iniciaba.
Claro, porque las cosas al principio siempre cuestan. Y entonces, a lo mejor, uno inicia unas cosas y hasta que se llega a la parte final es como un trabajo largo.
Claro, pero por eso yo ahora, lo de las colonias femeninas lo tenemos. El nuevo contrato, que la gente no crea que no se está trabajando, que hoy, que son las 12 y 21 minutos, estamos a un 25 de noviembre, que ya se está trabajando en ese nuevo contrato,
sí.
Que a lo mejor saldrá en un mes, en seis meses, pero que ya se está trabajando.
Sí, sí, ya se está trabajando, igual que en muchas cosas, porque nosotros no paramos. Por suerte para la ciudadanía, porque aunque otros que intenten decir que desde el Ayuntamiento de Villarreal no hacemos nada, que quieran intentar confundir a los ciudadanos como que no trabajamos, como que no aclaramos nada, como que solo hacemos cosas de fiestas, incluso se intenten meter ellos, apropiarse de cosas que hemos hecho nosotros. Mira, ahora que has dicho lo de los vilabonos, me recuerda a mí cuando yo, por poner un ejemplo, y esto ya lo pongo simplemente, o sea, yo pedí hasta la subvención a la Generalitat para hacer los bonos y luego el señor Casabó me vino con una moción que nosotros naturalmente aprobamos porque era lo que estábamos haciendo y ahora intenta hacerse ver como que él es el que ha lanzado los vilabonos. Pues no, señor Casabó, yo ya lo estaba haciendo antes que usted hiciera esa moción, antes que usted la presentara, la presentó Compromís el año anterior. Y esos vilabonos estaban trabajando desde el Ayuntamiento de Villarreal, antes de que usted lo dijera. Entonces, no vaya de salvador del comercio local, porque la Generalitat, por ejemplo, no ha aportado ni un solo euro. Todo este dinero se ha aportado desde el Ayuntamiento de Villarreal.
¿Usted pidió una cantidad a la Generalitat?
Que no, sí, que no nos la dio.
Vale.
Y supongo que mi compañero Chus Madrigal también habrá hecho lo propio, pero de momento no, la Generalitat no ha aportado nada, ¿vale? Que Chus Madrigal, cuando usted quede aquí para hablar con él, se lo podrá explicar mejor que yo, ya que yo ahora no llevo a este área. Pero sí que quiero decir que no vaya de que los bonos se han hecho gracias al PP, porque los bonos se han hecho gracias al partido PSPB, PSOE y Compromís, que estamos ahora en el gobierno. Y se han hecho gracias al Ayuntamiento de Villarreal. No se han hecho gracias a la Generalitat Valenciana, que ha aportado 0 euros a día de hoy. O sea, que en esto quiero decir que luego la gente se sube enseguida al carro de las cosas, pero no, y quiere hacer ver como que las ideas son suyas y que los demás no estamos trabajando, pero los demás sí que estamos trabajando. Entonces, sí que quiero que la ciudadanía sepa. Nosotros, desde el Ayuntamiento de Villarreal, trabajamos todos los días para que ustedes cada día puedan tener una ciudad mejor. Hay veces que acertamos más y otras veces que a lo mejor podemos no acertar tanto en algunas cosas, pero siempre, siempre intentamos hacerlo de la mejor manera posible y si nosotros, de verdad, hay algo que podamos mejorar y que la ciudadanía nos diga que podemos hacerlo de una manera mejor, escuchamos, que para eso estamos aquí, intentamos mejorarlo. Entonces, pues sobre todo, Susana, quería decir esto, que nosotros no paramos de trabajar, que nosotros no hay ningún tipo de desorientación en el equipo de gobierno, como otros quieren hacer ver, y que nosotros trabajamos todos los días por Villarreal, para que Villarreal avance, y que no solo un eslogan, sino que cada vez intentamos llegar un poco más. Mira, ayer, por ejemplo, hemos, de algo que me toca a mí muy de cerca, recibimos la carta de la renovación de la ciudad de la ciencia y la innovación.
Sí.
Pues eso es un trabajo también en equipo del Ayuntamiento de Villarreal. Presentamos un proyecto,
sí,
y el Ministerio nos la ha renovado y nos ha avalado, uh-huh, los proyectos que queremos hacer y los proyectos que hemos alcanzado desde el pasado. Y porque ellos lo evalúan lo que has hecho, que has presentado anteriormente, uh-huh, y lo que vas a hacer. Nos la han avalado y nos la han renovado. Pronto saldrá la resolución. O sea, nosotros sí que trabajamos por Villarreal y cada vez intentamos que Villarreal avance. Que a lo mejor no llevamos el ritmo que nos gustaría, pues o posiblemente sí, a lo mejor las circunstancias económicas fueran diferentes y no tuviéramos la gota malaya de las que parece que es que nos repetimos, pero es así, de las sentencias del Partido Popular, cada dos por tres que nos van llegando y nos ralentizan mucho, quizás nosotros podríamos hacer muchas más cosas de las que hacemos. Pero aún así, hacemos lo que podemos y siempre intentamos hacer más de lo que podemos.
Yo, por lo que me ocupa en este momento, que es ese nuevo contrato de la recogida de animales, yo siempre voy al futuro, que sí. Es lo que me gusta.
Sí.
Recordar a la gente que utiliza los pipicans, que, como ha dicho la concejala, tres veces al día si tienes un perrito para sacarlo,
sí.
Que ellos están en escucha activa.
Sí.
Es decir, que hay un proyecto y si queréis formar parte de ese proyecto con ese nuevo contrato, el Ayuntamiento de Villarreal, en la Concejalía de Bienestar Animal, está en escucha activa. Es decir, sí. Ahora es el momento.
Claro, de hecho, nosotros tenemos una dirección de correo electrónico que en la página web del Ayuntamiento, si entran a Bienestar Animal, podrán entrar y podrán verla. Si tienen alguna sugerencia o algo que pudieran hacer, nosotros estamos siempre dispuestos a escuchar. Nosotros, porque al final nosotros trabajamos para la ciudadanía. Nuestro trabajo es escuchar al ciudadano e intentar trabajar de la mejor manera posible para el ciudadano.
Uh-huh. Yo por el nuevo contrato, que yo ya voy avanzando.
Sí.
Ana Torres, concejala de Bienestar Animal, gracias por haber estado.
Vale, muchas gracias a ti, Susana. Hasta luego.
Sigo tu luz aunque me lleve a morir. Te sigo como le siguen los puntos finales. Todas las frases suicidas que buscan su fin. Igual que el poeta que decide trabajar en un banco. Sería posible que yo en el peor de los casos le hiciera una llave de judo a mi pobre corazón, haciendo que firme llorando esta declaración. Callo porque es más cómodo engañarse. Callo porque ha ganado la razón al corazón. Pero pase lo que pase, que otro me acompañe. En silencio te quedé tan solo a ti. Igual que un mendigo cree que el cine es un escaparate. Igual que una flor resignada decora un despacho elegante. Prometo llamarle amor mío al primero que no me haga daño. Y reír será un lujo que olvide cuando te haya olvidado. Pero igual que se espera como esperan en la Plaza de Mayo, procuro entender en secreto una vela, no sea que por si acaso suerte algún día quiera que te vuelva a ver, reduciendo estas palabras.
No te preocupes, Cristalería Brock, carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
¡Atención! Llega el Black Friday de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo de alta tecnología por solo 199 euros. Elige entre más de 1000 modelos. Descubre esta y muchas más ofertas solo en el Black Friday de Multiópticas.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Villarreal encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55 Villarreal. Te esperamos.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Con el mar, al norte con los secretos que nunca.
Miren, i tenim així en l'estudi de Ràdio Vila-real a Teresa Hortells. Molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Teresa Hortells, que és escriptora.
A veure, sempre, sempre ha sigut escriptora. Lo que passa, la diferència és que ara publique, que no ho havia fet fins ara perquè ni m'atrevia. Sempre he escrit contes pels meus alumnes o per les meves filles, o a vegades ho feia per mi mateix, però ara publique perquè no és fàcil que te publiquen. No n'hi ha. Les grans editorials només van a guanyar diners, que és la realitat, i només publiquen allò que pensen que és supercomercial. Menos mal que a Sibila Real tenim a Batidora, que és una editorial xicoteta, però que ha apostat per contes que tinguin algun tipus de contingut que siga important, que siga important per a canviar un poc la vida dels xiquets als que va adreçat. El que passa és que l'últim llibre no va adreçat només a xiquets.
Ahí anem a entrar. Teresa Hortells, professora jubilada. Premi 20 de febrer. I el llibre que ha escrit es diu Miss Pelma, ojo, detectiva de la naturalesa humana. Miss Pelma?
La veritat és que Miss Pelma és una xiqueta, una xiqueta que està entrant dins del camp de l'adolescència i busca la seva identitat, com qualsevol adolescent, i de moment se n'adona de que alguna cosa no funciona, de que ella no és com la resta de xiquetes que veu per ahir, sobretot perquè sa mare i tots els adults que hi ha al costat li estan contínuament donant normes i veuen que no s'acaba d'acoplar a la societat i parla malament, diu les paraules girades, o en cap moment es diagnostica, es fa un diagnòstic, perquè un conte no és una sala de dins de l'hospital. Però sí que és veritat que sa mare comença a preocupar-se i se n'adona de que aquesta preocupació li la té que transmetre a la filla per a que prenga consciència, i se l'emporta a metges a tot arreu. I un dels metges que s'endú ben lluny es troba en el tren, en un vagó del tren, allí descuidat, algú se'l va deixar, un conte d'Agatha Christie en la que Miss Marple, que és esta abueleta que té una intuïció terrible per investigar el món, resol un cas i ella diu: mira, a mi me passa exactament el mateix, no? Estan tots dient-me que me tinc que fixar en les coses, que tinc que complir les normes, però jo desconec els humans que m'envolten i ells també desconeixen a mi. Amb la qual cosa vaig a fer-me investigadora de la naturalesa humana. I com parla malament, a ella li diuen Pamela, volia ser Miss Marple, Pamela, Parmel, 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 Pelma. I això, una vegada que surt un nom que sembla que és un poc graciós, queda acunyat per a tota la vida. I ella és Miss Pelma, una investigadora de la naturalesa humana, per entendre-la, i no només per entendre-la, sinó també per a dir-los qui és ella, com és ella, i que necessita que la coneguen, que l'entenguen i que li donen espai per a créixer de manera independent i de manera lliure com tots els altres, sense que la modifiquen. I això és Miss Pelma.
Podem pensar que en esta lectura de la novel·la, diríem, pot ser una novel·la?
Haurà pogut ser perfectament una novel·la llarga, sense cap tipus de problema, però no, és una història curteta perquè l'escriu Miss Pelma. Jo vaig fer l'aposta de dir, vaig a donar-li veu a la diferència, a la diferència humana, i donar veu a la diferència humana vol dir fer una aposta arriscada, no només en el contingut, sinó en el format. Puc fer una novel·la llarguíssima explicant cadascú dels detalls que apareixen dins, o bé simplement puc fer una història en la que Miss Pelma, que té una sèrie de dificultats per a la relació humana, l'escriga. I clar, Miss Pelma pensa que les novel·les estan plenes de mentides i que hi ha que dir exactament allò que és fonamental, allò que és important per a que t'entenguin i allò que és important per a que tu també pugues entendre els altres. I això és curtet, són capítols curtets, cadascun d'ells hi ha com una part de... no és una novel·la a l'ús, no té aquesta estructura que tenen totes les històries de començament, desenvolupament i final. És una novel·la, és una historieta que tu te la pots llegir al principi perquè fa la seva presentació, però després quan ja s'ha presentat, el que va és donant pinzellades de la seva vida, aquelles que ella pensa que són importants per a la convivència amb ella i per a entendre els altres. Per això són curtets, perquè ho escriu ella, no ho escriu Teresa Hortells, que és molt diferent.
Quan llisquem el llibre, podem sentir-nos identificats, ser una Miss Pelma?
No.
Hola!
Podem sentir-nos identificats en les problemàtiques que planteja. A veure, els adolescents se senten identificats en tots, perquè com això és una recerca de la personalitat i mai la trobes, ni de menú ni de gran, ens podem sentir identificats en el tipus de problemàtiques tan simples i tan directes que planteja. I ahir sí que qüestionar-nos com entenem el món. Però en realitat, Miss Pelma és una persona que té una estructura mental diferent a la resta. En cap moment en el llibre es diu quin tipus d'estructura o quin tipus d'etiqueta haurien de posar-la. Perquè el que vol és precisament això, donar veu a la diferència humana, a diferents capacitats, a diferents maneres d'entendre el món i de relacionar-se en ell, independentment de que estiga concentrat tota l'acció en una persona que té unes característiques molt concretes i que si algú a casa seva ho té, sap de seguida de qui estem parlant i que quan ho llitges també saps de qui estem parlant, perquè al final, que no és un capítol, sinó que és un afegit que jo em vaig plantejar 40.000 vegades de no ficar-lo, perquè si no el fiques és molt més per a més menús, però si el poses ha de ser per a tothom. Està Lola. Lola és un personatge que acompanya Miss Pelma des de que va anar a la guarderia, però no existeix en realitat. És la seva veu de la consciència, és aquest pont que ha creat ella per a tindre connexió amb el món en el que està vivint i per a que els altres també coneguen que ixa és la part més humana, no? Més humana en el sentit de que la resta de persones entendríem més, perquè el cervell té més pelma, difícilment arribem a entendre'l moltes vegades. Per això després, quan aquestes criatures van al col·le, si conviuen des de molt menudets la resta d'alumnes, els entenen millor com tractar-los, què dir-los, quan no molestar-los. Però si van a l'institut i la classe que li ha tocat no ha tingut mai un company diferent, sempre són el centre de totes les burles i de totes les desgràcies de l'aula, tant per part dels alumnes com per part dels pares d'aquests alumnes, perquè no segueix el ritme normal de la classe.
En la teua experiència de docent durant tota la teva, perquè clar, jo a vegades dic, jo com li pregunte a algú algo que no ho ha viscut, però en este cas, en tota la teva experiència com a docent, quina és l'edat més complicada d'una persona? En quant a, me refereixo a quan has de que se fa adulta i ja deixa de formar-se i comença a ser productiva, perquè és així, no? O sigui, tu te formes, sí. Que diuen tu, productiva.
Sí, tu no serveixes per a produir, pues, aquest tipus de problemes són, és que realment, és a dir, ho és diferent quan no el podem encaixar en la societat. I nosaltres no, des del camp de l'educació no parlem mai d'encaixar, sinó de buscar-los l'espai per a que puguem viure lliurement. Però en la societat es parla d'encaixar sempre. El moment més complicat sempre és l'adolescència. L'adolescència la tingueren que borrar de la història de la humanitat.
I altra cosa que també em preocupa, és a dir, jo que tinc un adolescent, jo tinc un adolescent de 17 anys, en aquesta edat encara són adolescents.
I avui en dia jo crec que als 24 encara estan.
Clar, això és el que estic
pensant. Són molt llargs, l'adolescència.
L'adolescència ha anat... Quan estem en el canvi climàtic sí. També, no? Que dius allò de que cada vegada és més càlid de l'estiu, o sigui, a l'hivern ja no estan... Ens ha passat igual als humans?
Som com la Terra. Estem apegats a ella i no podem estalviar-nos que el nostre canvi i el de la Terra va a la vegada.
Sí.
Ara pa mal, no? Perquè el canvi climàtic... Canviar vol dir sempre que alguna cosa no funciona i
ens hem d'adaptar, no?
I ens hem d'adaptar, però els canvis sempre són violents. No roïns ni bons, sinó són violents, perquè desfan el que tu ja estàs acostumada a viure de manera habitual, sense cap tipus de problema. Desfan aquesta zona de confort que tenim tots, no? Els adolescents es passa això, que han de desfer la zona de confort Pero de verdades no es per culpa d'ells, és per culpa dels pares, que nosaltres som molt apegats, no? No es deixem anar tan fàcilment. I diem, ai, que ganes tinc de que se'n vagi de casa, que ganes tinc. Però sempre estàs ahí, un pare, què fa, com fa, li faltaran diners, no li faltaran, què farà, què... Això, en la meva època, ma mare no sabia ni si estava matriculada a l'institut, ho digueixi anar de clar, jo perquè me matriculava i punto. Ara no, ara vas tu, el matricules, van a la universitat, el matricules, van a... Es fem també nosaltres un poc estirar molt el que és i s'adolescència.
Pues ara te dic la meva part, per exemple, és a dir, si jo no em preocupe de que tinc la matrícula, sóc una mare mala, perversa, sóc el bitxo raro, a més jo sóc mare vella, és a dir, jo tinc un adolescent quan en realitat pues, ja no tindria que tindre adolescent, entonces jo estic en ese, com se diu, en ese moment en el que jo veig. Jo, per exemple, veig protestes a l'institut de mares que jo dic, però com està protestant? Perquè, no sé, perquè al fill no l'han explicat bé, pues ha prestat atenció o no. És a dir, de veritat, jo m'ho passe mal,
És molt difícil parlar de l'educació avui en dia perquè el professorat ha perdut l'estima de ser docent. I ell mateix l'ha perdut, però la societat tampoc li dona el lloc que li correspon. És molt difícil. Tu fixa't que qualsevol persona, no tots, però moltíssimes de les persones que tenim avui en dia tenen estudis, i molts d'ells estudis superiors. I que tingues estudis superiors, tu no vol dir que hagués estat dins d'una aula i controles com organitzar la vida dins d'ella. Però a vegades això, els pares, quan el fill no pita, no pita bé, i quan són adolescents no piten mai bé, poques vegades es funciona tota la vegada, doncs no és que es preocupe, és que intenta averiguar com has explicat tu una cosa per a que el fill no l'entenga, perquè nosaltres mai reconeixem. En mi esperma passa igual. A la mare li costa molt de reconèixer que ahí està Lola, que és la que marca, que realment ella té un problema. Ens costa molt reconèixer que els nostres fills són igual que tots, que tenen dificultats en un lloc, en altres hi sent bé, ja que ha tirat la toalla. Ens costa molt. Sempre es veiem com quan ells es comporten dins de casa, a no ser que siga molt cafre i en casa també molt es faig de tots els colors, sempre es veiem bons, no? El meu fill això no ho ha fet. Ui, com pot ser? Això m'ho estàs contant i sembla que parles d'un altre. I per això protesten tant. Una per això i l'altra perquè la societat li ha llevat al professorat tota la credibilitat que tenia, tota la credibilitat. Això de que ara en un moment donat les pantalles te poden solucionar la vida, per què fas falta? En canvi, una pantalla no t'ensenya a pensar de manera crítica, no? No t'ensenya a raonar, a qüestionar-te la vida. Te dona molt de coneixement i la diferència estarà en aquell que siga capaç tot i ser coneixement, assumir només el que calga i la resta qüestionar-se'l i canviar-lo. Ahí és on tindrem la diferència. I això hauria de ser el nou camí. I que aquest nou camí tinga una realitat, les aules han de tindre l'espai de pensar. Un espai de pensar que no està sempre. Perquè el currículum no dona temps de fer-lo. Has d'anar ràpid, aprenent. Vinga, raona. I el nostre pensament és lentíssim. I el dels adolescents és gos total. Perquè tenen altres preocupacions més importants. L'adolescència és un altre món,
El llibre està a la venda?
Sí, sí.
Se pot adquirir?
La veritat és que jo d'aquestes coses me despreocupe, però per exemple ara ve la Fira Santa Caterina i jo aniré a signar, que el batidora té una paradeta i jo estaré allí signant i tot, i després qui distribuís no sé exactament a on el posa ni com ni de quina manera.
Però vaja, que en Santa Caterina el poden comprar.
Sí, i si no, que entren en batidora i ella... La persona encarregada, que és Luciana, ella l'envia, vull dir que se pot comprar directament a l'editora. Això sí que és veritat, que és fàcil de fer, vaja, però que no és algo que a mi me preocupa, ja, això s'encarrega una altra persona.
Quan aquest matí t'he escrit perquè vingueres a parlar-nos de Miss Pelma, m'has dit quan acabe, a on?
És que en dimarts i en dimecres en Jimeno Barón tenim el projecte Imagina. y avui me tocava en els xiquets de cinquè.
Però no estàs jubilada.
Jo estic jubilada, sí, sí. Però la jubilació, si la salut acompanya i el cervell no se deteriora massa, doncs no és per estar en casa. A mi me matarien que me quedara en casa allí mirant que les parets o limpiant com un... no és per estar en casa. La jubilació és per fer allò que a tu t'agrada fer, i el que a mi m'agrada fer és això: treballar el camp de la literatura, el camp del pensament infantil, el camp de les idees, el camp de la creació humana. Això és el que m'agrada.
Per exemple, este matí que has fet?
Pues mira,
en Escultor Rotell.
Sí, avui és a fer un examen.
Ah, sí. Sorpresa.
Sorpresa, perquè m'han dit, claro, tu entres a classe en una fulla i dius, avui n'hi ha examen, no? Que és una tonteria. I diuen, ai, però si no mos has dit que tenien que estudiar.
No els havies avisat.
No, però que tenien que estudiar, si és un taller de creació, ja me diràs tu, que no n'hi havia. I dic, ah, no, però això és un examen. I era un full de proverbis, en este cas havia triat proverbis africans en el que no eren fàcils i ells no n'havien vist mai, tenien que saber que era un proverbi, no? que el que n'hi ha allí escrit no és el que significa, i entonces es ha donat la fulla, és a dir, subraieu com a mínim dos dels que entengueu i me pugueu explicar.
Saps algun de memòria?
Pues n'hi havia un que diu que la sal, no sé si sé de memòria, diu que la sal no mai se dona compte de que és salada, no? Per exemple, no ho diu així, no ho diu més bonic, però són d'aquest tipus de proverbis que diu que tu sempre te dones compte de que els altres ho fan tot malament, però tu no. Tu eres dolceta, per lo mismo, no? I clar, que ells quan han vist això han dit, ai, pues jo l'entenc. Clar, què vol dir que l'entenc? Que la sal és molt salada i ella no ho sap. Clar, es costa molt el fer-hi ser pas d'entendre'l des d'un altre punt de vista, tal i com des dels principis dels temps han anat ficant-te-ho damunt de la taula per a que tu recordes sempre, no? Que mira't primer a tu i després ja parlaràs dels altres. I al principi t'oix tallats, però després dic, tots saben més que caien.
I ho entenen?
Pues mira, molts, més des que pareix. I el que no sabia una
sorprès?
Cosa... Ells sempre sorprenen, saps? Tu penses que vaig a fer algo més difícil, a veure si saben algo, si tenen alguna noció.
Quants anys tenien?
Estos són de cinquè de primària, això que són 10 anys. Uh-huh. 10 anys, sí, sí.
I sin embargo sabien?
Clar que saben. El problema és que nosaltres es exigim menys moltes vegades, no? Però tu demana més del que poden fer i segur que arribaran quasi a lo que tu has demanat, segur, sempre. I sempre me passa igual.
Perquè jo suposo que tot això quan arriben a casa ho parlaran en els pares, i tal volta la reflexió, pas tos pares tan jovens, eh? Mira, jo en els grups, en el grup, perquè a més ara en el grup les mares és com un examen, és a dir, és que com, és a dir, tu estàs estudiant i estàs deprenent i a tu t'ha de dir un professor que l'examen és sorpresa? Perquè en aquest cas no té cas, però evidentment en qualsevol moment un professor ha de saber en quin nivell està la classe i quin problema té, eh? Perquè clar, tu dius, s'ha perdut un poc del respecte, però ojo, que quan jo anava a l'escola normal dels cinquè de primària, érem 45 en una classe. I a mi no me preguntaven si ja tenia o no. És a dir, si suspenia, me n'anava a treballar, i si no suspenia...
Continuava. Clar, sí.
I jo li ho dic a la meva filla i el seu entorn se sorprèn.
A veure...
No.
Esta joventut d'avui en dia...
No, Teresa, sé... no és que valguin més o menys.
No, crec
que els que no valem són nosaltres.
No. Cada generació n'hi ha que entendre-la en el moment històric en el que viu. Vull dir... Sempre ens ha costat molt entendre a la generació següent, sempre. Els meus pares a mi no m'entenien, suposo que una miqueta passava també...
Els pares amb ells
i nosaltres amb els fills. Això és inevitable, perquè els temps canvien i els pensaments també evolucionen. I a nosaltres creiem que el que han viscut, en certa manera, si no ha sigut un desastre total, era molt millor. Jo crec que ara estos estan en un mal moment, però els moments de canvi sempre són roïns, perquè fins que tu t'ajustes al canvi, l'entens i fas que aquest canvi siga per a bé, passa un temps. A nosaltres ens va costar una guerra. Uh-huh. Fer canvis i recanvis, i ens va costar molts anys de traumos a l'odi de damunt, i no desapareix del tot mai res. Esto és un canvi ara terrible que estan fent, perquè la societat està tenint un altre gir, que no, del que no anem a comentar perquè no és el moment. Entonces, tot això s'ha de reajustar en les seues ments i han de viure una miqueta conforme ens va passar a nosaltres, no tan arropaets, perquè quan estàs entre cotó no veus que fora fa un fred que pela. Entonces, quan se lleven un poc el cotó, i tot això que ells volen aconseguir siga sense que ningú els arrope, segurament el ser humà és intel·ligent, farà el canvi, espere que per a bé, espere.
Jo crec que...
Jo soc molt optimista.
Els meus nets seran molt hàbils. No sé si tant, en este cas l'adolescent que tinc, però els nets seran molt hàbils.
Això
evidentment,
espere, que jo n'espere un.
No, evidentment sabran que si no s'arropen és que la mare se li oblidarà, dir-li, porta la jaqueta. Mm. Perquè com ella li la recordava jo.
Sí,
ojo,
sí, sí,
que jo sóc de la que no els recorde, però en fi. Teresa, eres maravillosa, jo no sé per què no vens més vegades.
Perquè no me crides, mira, tan fàcil com això. Això li ho va dir, és que me recorde d'unes paraules també, això li ho va dir una xicona al guaió, a mi, li va dir, ai, jo no sé per què hablas d'esto, diu, perquè no me das otra sección, pues jo estic disposada.
Estes reflexions que ens fas, allò de que fas en el... A mi m'hauria agradat ara que llegirem els proverbis que s'has portat, perquè jo crec que ens faria reflexionar a tots.
Són molt bonics, però això se pot buscar perfectament. N'hi ha un llibre de proverbis molt bonic que a més estan explicats, perquè n'hi ha que són molt complexes. N'hi ha un que diu que si sempre vas en la veritat ja vas caminant per damunt de la mortalla. I una xiqueta l'ha triat i dic, mare de Déu, si este és supercomplicat d'entendre i està loca, què fa? Primer no sabia el que era la mortalla. Clar, entonces els proverbis també te donen peu a explicar termes que no han vist mai en la vida, que ni se'ls imaginen.
Clar.
I clar, quan tu dius, no, mira, la mortalla és el que t'arreien, quan te mors arreando, per això és mortalla de mort.
Sí, sí.
I quan ho entens, dius, ah, pues ara no entenc el proverbi. Clar, i dic, mira, tu això ho entendràs molt fàcilment. Si jo començo a renyir-vos, a xillar-vos, i a dir-vos de tot en un moment donat, i després me'n vaig a casa en això, al cor, i me morgui ese dia, me moriré en totes les coses mal que ha fet. Si jo vaig en la veritat i en la claretat en la meva vida, me n'aniré límpia, sense pes. Vull dir, això és un dels significats que té. I diu, ostres, doncs és difícil. I dic, és que jo no vos adono res fàcil, perquè si vos dono algo fàcil, vos considere que teniu poca intel·ligència. Pues tinc que donar coses difícils perquè penseu, perquè sé que listos sou molt.
Ahí estem. El dia de Santa Catalina estaràs... saps ja quin posto t'han donat?
Sí, normalment sempre està allí, a la UNED, al cantoner de la UNED.
De la UNED?
Allí.
Vale,
allí.
Perquè ens signes el llibre,
Molt bé.
Perquè així el tindrem signat de primera mà de primera i podrem mà. Fer regalets d'estos. Que jo pense que almenys dos persones de la meva família l'han de llegir.
Jo crec que és un llibre per a que tots prenguin consciència de lo complicat que és entendre la ment humana i lo fràgil que és la vida, no? Perquè tu esperes quan és una criatura que tot vagi bé i la vida te dona sorpreses i tu has d'aprendre a conviure en les sorpreses. Uh-huh. I a fer-les que les sorpreses tinguin, no encaixen, no? Tinguin el seu espai en el món.
Clar.
Això és el més difícil de tot.
Bueno, o al final, si no t'ho agarres com una dificultat, sinó com un aprendre, és una forma de que tu deprengues, pues, o almenys així m'ho he agarrat jo de sempre, no? Lo que te ve que no t'esperes és perquè has d'aprendre alguna cosa sobre això.
I aprens.
Teresa Ortells, el llibre Miss Pelma, ja sabeu, al cantoner de la UNED, el dia de Santa Catalina, la tindrem signant llibres. Moltes gràcies per haver estat.
A vosaltres, moltes gràcies.
La cadena, mis amigos más bravos siguen arreglando el mundo ahí fuera. Qué extraño cumpleaños, 40 en cuarentena. He peinado el extra radio con mi bici de carrera. Unas mallas cortas, vieja escuela. Echan falta mis hermanos,
en la furgoneta negra, los tiburones de la carretera.
Víctor Rubio.
Muy buena vesprada.
Emocionadia, ¿no?
Ya, en es nervis que toquen.
En es nervis que toquen. ¿Has parlat en Javi este matí?
Per el WhatsApp ja hem pogut parlar, sí.
Ah, que no res...
Hola.
Buenas, tenim, Javi. El tenim. Hola, Javi, què tal?
Hola, què tal? Mira, sí, estic a Dortmund, al restaurant o al bar o a la plaça que han quedat els aficionats del Villarreal de futbol per a concentrar-se tots així. Va arribant tota la gent. Bueno, hi ha històries. Hi ha gent que no ha pogut volar perquè els han anul·lat l'avió per Brussel·les. Hi ha gent que ha arribat ara. Els del Villarreal han arribat dues hores tard. Però bueno, ja estem així, amb fresca, no molta. Bueno, fa fred, perquè fa 3 graus, però molt menys de lo que... prou més de lo que ens havien avisat que anava a fer. No plou, així està tot ja de Nadal, està el mercadet obert, està totes les paradetes obertes, la Nòria, i a l'espera que comenci el futbol. Però bueno, ara vos contaré, perquè bueno, així a Dortmund l'ambient és de futbol, és un dels llocs més futboleros del planeta futbol, i avui vivim un partit d'això diferents, ¿vale? Això és... diguem que és un dels llocs especials per a la gent del futbol. És un club i un equip i un camp de futbol i una història que val la pena viure-la, i així estem. A veure què és el que li passa al Villarreal esta nit així. I la veritat és que avui n'han vingut 1.200 de Villarreal. Ah, 1.200 persones, que me pareix una punyetera locura, sí, que n'hi hagi 1.200 aficionats en Alemanya.
Bueno, no res, entres i es contes tot com anirà. Ara li preguntaré a Víctor i tal quan connectarem nosaltres perquè la gent estiga ben pendent, però bueno, que no se'n vagin els que estan escoltant-nos perquè ara t'escoltan a ti en directe. Se t'escolta molt bé, Javi? Veig que estigues al costat.
Perfecte, pues estic així al restaurant este. I claro, està ple de gent del Villarreal, que està en un ambient especial, perquè claro, tots són la camiseta del Villarreal, bueno, abrigats al màxim, bufandes, gorros, però tots els del Villarreal estan en el mateix restaurant, que era el que volia el Villarreal, un centre de reunió on estigueren tots junts, i d'ací tots al camp de futbol, que està uns 20 minuts caminant. Però bueno, bon ambient, bon ambient, la veritat.
Molt bonico, molt bonico, Javi, que te vaja molt bé el partit. Gràcies.
Adéu.
Escoltem en un momentet. Víctor, a quina hora començarem?
Ara a les 2 i després a les 8 i mitja tornarem a estar així en esta casa.
Connectarem a les 8 i mitja de la vesprada. Què esperem del partit?
Guanyar.
Quin ambient mos ha descrit Javi, no? De lo que n'hi ha allí. Tota la gent abrigada, però tota la gent grogueta, Tota
moltíssima
la
gent del poble que està allí.
1.200 persones. I després que no n'hi ha afició. Tal volta es fa de chillar un poc més, però afició sí que n'hi ha, no?
Chillen, chillen.
Ja no vos robe més temps, perquè el que vol escoltar és el meu company Javi Matà. Així que ja sabeu, ara vos quedo escoltant-lo, però recordeu que a les 8 i mitja de la vespre a esta casa estarà en directe. Ploga, trone, se mos talle, no se mos talle... Que valen som. En fi, fins... jo sí que me despedisc fins demà, però no se'n vagin, que es continua.
Solo habla contigo y nadie más. Nada puede sufrir. Que lo sepa solucionar. Espera si no es por ti, nunca la oyes hablar, solo habla contigo y nadie más, nada puede sufrir, que lo sepa solucionar. Se dejaba llevar, se dejaba llevar por ti, esperaba. Y no esperas si no es por ti.